Aquesta setmana he llegit a les dues serà les tres, l'últim llibre de l'escriptor Sergi Pàmies editat a Quaderns Crema. Obro parèntesi. Pels oients més joves, aquesta fou una de les editorials fonamentals en la història de la literatura catalana contemporània. Va ser fundada per un geni editor i tot un personatge, que es deia Jaume Vallcorba, i darrerament, i dissortada, ha esdevingut una empresa que creu que la literatura catalana en general és una cosa de segona categoria. Bé, seguim. A les dues seran les tres és un recull prustià de 10 contes que fa honor al seu títol, és a dir, a l'espai on la convenció del calendari i un present borrós contrasten amb un abans del qual no sabem ben bé si en fem memòria o directament ficció. Pàmies s'hi ha barallat amb temes sempiterns de la literatura occidental, com ara el fet mateix d'escriure, el fil invisible entre allò real i la inventiva, la temptació de la nostàlgia, el desamor, això d'anar-se fent vell i quedar-se sol, la paternitat i etc. Aquest llibre m'ha interessat perquè en Sergi ha convertit la figura de l'escriptor en un personatge més de la seva literatura amb una traça molt americana, perquè ha escrit un llibre notòriament sentimental que toreja molt bé la cursileria i també perquè reflexiona sobre un art que, suposo, estima i odia a parts iguals, a saber, el periodisme. Però sobretot, a les dues seran les tres, em sembla un llibre molt útil per estudiar un intel·lectual que és quintessencialment català. Un escriptor que sovint realitza apostes narratives que van molt, però que molt amunt, i quan és a punt de tocar el cim, renuncia a ser genial i et recorda que fa massa panxa i que està cansat de la vida. Aquesta setmana he llegit l'últim llibre de Sergi Pàmies, i ara en parlaré amb el seu autor. Sóc en Bernat de Déu i sou a l'Illa de Maians, el podcast Dona Llibres.
This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. O island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand.
Sergi Pàmies, benvingut.
Moltes gràcies.
Com estàs?
Bé.
Aquest és un podcast que es diu L'Illa de Maians. I la majoria de la gent es pensa que em vaig inventar el títol d'aquest podcast. Jo crec que deu ser de les poques persones que deu saber a què
no,
respon.
Home, ja,
I perdona
compte,
que no comenci parlant del teu llibre.
No, però tenint en compte que és un títol d'un dels llibres del Monzó, no serem poques les persones, perquè, a més, recordo que va ser un dels grans èxits de... I tenint en compte que era un llibre de contes, a més. I sí, és un llibre que devia publicar-se...
85.
85.
He consultat la Viquipèdia.
I a més, recordo el moment en què vaig llegir el manuscrit. El manuscrit del Monzó va tenir la deferència de passar-me'l. Feia molt poc que ens havíem conegut. De fet, va ser el llibre amb el que ens vam conèixer, diguéssim. Ens vam conèixer el 84, jo diria, i aleshores aquell mateix any ja vam començar a intercanviar papers i ell em va dir, mira, acabo de tinc aquest llibre que sortirà l'any que ve, i llavors jo vaig fer-me pesat fins que me'l deixés llegir.
Aclarim que ja era un escriptor més o menys conegut.
Era molt conegut, i com que eren veïns, a més, bueno, tot va facilitar la... I vaig llegir l'original, que era amb màquina d'escriure. Era un original amb màquina d'escriure, amb anotacions, i va ser un descobriment, perquè jo ja era molt lector del Monzó, i a l'Illa de Maians, que és aquesta referència en aquesta illa que va existir damunt, davant del Born, bueno, de la Ribera.
Sí. I, que apareixia i desapareixia.
Sí, això mateix, que en funció de les marees i d'altres factors, doncs... hi era i no hi era, no? I llavors ell va jugar molt amb això, tenia una sonoritat molt, no? L'Illa de Maians, no? Sona molt solemne.
És un espai de fantasia, no?
I després ell juga sempre molt amb això, amb el contrast entre la ironia referida a la grandiloquència, aquesta cosa, i sí, és un dels grans llibres del Monzó. Sí.
De fet, si la Viquipèdia no m'enganya, tu publiques el T'hauria de caure la cara de vergonya després.
L'any següent, el 86. El 86, que és el primer recull. Que sí, el t'hauria de caure la cara de vergonya. Sí, sí, que és aquest període en la, en, perquè es publiqués el Monzó va ser crucial, perquè és el que va passar als contes meus, el típic, tu escrius, sí, va, deixa-m'ho llegir. I el que li va passar al Vallcorba va ser el Quim. I, per tant, aquesta època, precisament la de l'Illa de Mallans, és una època molt fundacional de la meva conversió amb un escriptor que aleshores era l'escriptor administratiu, perquè al matí treballava d'administratiu, i a la tarda feia d'escriptor, a més amb una gran satisfacció, inspirant-me amb el Torero Bombero. I sí, sí, aquest llibre de l'Illa de Mallans li tinc una especial devoció. I a part que és un llibre extraordinari.
Extraordinari. L'enyores, el Vallcorba?
A veure, enyorar no és la paraula, perquè també amb els anys et vas curtint per aquesta mena d'enyors. El que és evident és que a mesura que passa el temps m'adono de la importància que va tenir, i sí que enyoro el criteri. La manera de fer sí que l'enyoro. També m'imagino que com ja va passar en els últims anys, la interpretació de la realitat que hi feia, doncs, a vegades ens podíem estar discrepar, però en aquella època va ser fonamental per la renovació, per la defensa d'un criteri personal no subvencionat, en què el talent i una certa transgressió, i sobretot la química Monzó-Vallcorba va ser fonamental perquè quan ens crema fos el que fos. Sí, sí.
Jo recordo aquells temps, clar, era el temps en el qual els membres de la meva generació començàvem a llegir i teníem els vostres llibres. Quan sortia un llibre vostre era tot un esdeveniment. Recordo aquells Sant Jordis on no hi havia tants autors segurament i es venien molts més llibres en català. Per tu deu ser molt curiós veure com ara hi ha molta més oferta, en general es venen molt menys llibres i cada setmana tenim un esdeveniment, és a dir, cada dia pràcticament neix un nou escriptor, això que s'anomena el nova veuisme, no? És a dir, cremem els escriptors a una velocitat increïble. Ha canviat moltíssim el sistema editorial.
Ha canviat
editorial.
Molt, jo he tingut la sort, diguéssim, d'acompanyar aquest procés. Diuen, no?, que quan tu acompanyes un procés així te'n vas adonant menys, perquè no és tan abrupte, no?, el cop, però el que és evident és que als anys, a finals dels 80 i a finals dels 90 coincidiria amb una època en què l'autoria en català tenia realment un públic lector diguéssim esperançador.
Sí.
Esperançador.
Sí, sí.
No era
fidelíssim,
ideal, molt fidel, amb una oferta més o menys controlada, tot i que ja aleshores es parlava que es publicava massa. I des d'aleshores el que hem anat fent són invents aproximats de supervivència. Fases diferents, adaptant-nos a les circumstàncies, sí. De vegades amb una gran imaginació, una mena d'enginyeria espiritual relacionada amb el llibre, que és fer veure que les coses estan millor, ho continuem fent, del que estan. També és veritat que s'hauríem de veure les sumes, no? Si abans hi havia, jo què sé, 50 escriptors en actiu, en públic, que venien molt, potser ara n'hi ha 300 que venen poc. Però si sumem tot, clar, igual ens surt el mateix número. Això és la meva esperança, no és científic, això que et dic.
Sí que tinc la impressió, per això, que abans els llibres, com que en sortia menys, donaven més temps al lector a generar,
sí,
un debat.
Mira,
és a dir,
això, amb això, no?, també té molt a veure el sistema, la indústria i els llibreters. Els llibreters t'expliquen que un llibre d'una novetat o d'un autor menys conegut duren 6 setmanes a les taules.
Sent optimistes,
setmanes. Llavors, clar, tu t'has d'imaginar en 6 setmanes, amb el context que tenim de promoció i d'amplificació de les coses que es fan, és impossible amb la quantitat d'autors que publiquem.
Clar.
I aleshores jo tinc la sort, perquè en el meu cas és diferent, de que potser a partir del tercer o del quart llibre duro molt més que 6 setmanes.
Cosa que a la nostra edat ja és una...
Sí,
a la teva i a la meva
i
ja és una...
I aleshores això són...
una notícia.
Normalment, jo inclús vaig ser molt pesat en instaurar amb el Jaume, això al principi érem gairebé pioners de que els llibres sortissin a la primera setmana de setembre. Totes aquestes coses que ara les fa tothom, aleshores no era tan fàcil de fer, perquè aleshores ens asseguràvem que si això tenia un ressò mediàtic important que permetia als periodistes llegir-se el llibre a l'agost, podíem arribar a Nadal. Jo recordo que la idea era d'aguantar 3 mesos, no? I realment aquest sistema va funcionar. A mi m'ha funcionat. També és veritat que jo he sigut un privilegiat perquè sempre hi ha hagut un públic disposat i curiós. També he dosificat, he procurat no publicar cada any o cada 2 anys. M'he esperat entre 4 i 5 anys. No d'una manera deliberada, però sí t'imposes com un tempo interior de dir no hi ha pressa, no hi ha pressa. Perquè també a vegades veus autors que notes que s'estan cremant, no tant perquè el que escriguin no sigui interessant, que ho és, sinó perquè el sistema no
digereix. Sí, els porta a fer un llibre cada 2 anys.
Ara, no digereix. A vegades un llibre a l'any. No?
Sí, sí, no, hi ha un Woody Allenisme a la nostra literatura catalana.
I aleshores això, que a França això està instaurat i funciona, perquè a França hi ha tant de públic, tant de lector, que també ha baixat, però hi ha tant de lector que ells es poden permetre el luxe d'acceptar que l'important és que l'autor tregui un llibre a l'any, perquè jo com a consumidor necessito això. I a més no cal que sigui bo. És a dir, el fet de crear una seqüència anual fa que es perdonin llibres menors. Això és molt interessant, perquè en llibres menors hi ha autèntiques joies.
Clar.
És a dir, una persona que durant un any té un any dolent, tal, però llavors per encàrrec de cop i volta fa un... Va passar amb el Philippe Delerm, no? Veieu de els primers globs de cervesa. Tot això va ser un èxit internacional, quan en realitat era un llibre d'entreguerres, diguéssim. Entre 2 llibres, doncs ell va dir, bueno, faré això com una mena de
divertiment. Sí, com un minuet. Com un...
I en canvi, amb una obra aparentment menor, això és molt, molt bo quan unes literatures o un món editorial es pot arribar a aquest punt. Per desgràcia, no és el cas de l'edició en català.
Hem vingut a parlar del teu llibre, a nivell umbralesc.
Ja saps que jo puc parlar del que vulgui, ho remato tot.
T'he dit que era un títol proustià.
Sí,
i a més tu ets de formació
la relació amb
Gavatxa,
el temps, sí.
Perquè aquest moment de les dues serà les tres és aquell instant en què el calendari, la convenció, topa una mica amb la memòria, no? Que és un dels temes fonamentals d'aquest llibre. No? No saps si estàs ben bé mesurant el present o si en el fons estàs reflexionant sobre el passat. No?
Sí, aquí hi ha una dificultat pròpia dels llibres de contes, que és quin títol li poses en un llibre de contes. Jo estic exaurint una mica els models. No? Tinc tota una sèrie de models, el model gamberro, el model de títol protesta, el model sentimental, tinc tota una sèrie de models perquè penso que un llibre de contes ha de procurar, si pot ser, no fer el que vaig fer amb el primer llibre, que és titular-lo com un dels contes, o amb la gran novel·la sobre Barcelona. Això és un recurs absolutament legítim i, a més, funciona. Però jo intento evitar-lo. I aleshores, aquesta era la primera dificultat. I aleshores, el que acostumo a fer en els últims 3 o 4 llibres és no patir pel títol. O sigui, jo vaig escrivint els contes, vaig acumulant contes, per intuïció vaig detectant quina mena de to familiar han de tenir, i quan ja porto mig llibre començo a pensar en el títol. I aquí vaig veure de seguida que els contes m'estaven sortint, no d'una manera calculada. Parlava molt del temps, del pas del temps, amb totes les seves variants, la variant fantasiosa, la imaginativa, la nostàlgica, la memorística, la crònica, tot girava al voltant del pas del temps. Llavors vaig pensar, el títol haurà de fer referència al temps. I a partir d'aquesta idea, també amb molta tranquil·litat, un dia posant el Telenotícies van dir, demà les dues seran els 3, vaig dir, home, és que tu estàs... Perquè a més aquí ja se hi afegia. D'una banda, la complicitat d'una frase que és mediàtica, que no és literària, amb la qual això m'encanta. Sí.
Però que no vol dir res,
vol dir res, i que és la sublimació de lo absurd que és el pas del temps. O sigui, no hi ha res més... Una frase, tu agafes tots els filòsofs de la història i els reuneixes i els dius, pariu una frase que expliqui la dimensió necessària i alhora absurda del pas del temps, a les dues seran les tres. Només n'hi ha una altra, que és a les tres seran les dues. Però jo de les dues prefereixo que hi hagi una certa jerarquia, no?, cap endavant. I llavors vaig dir, ja està, ja ho tens.
Abans de parlar del títol, jo vull parlar també de les cites, perquè en general els autors, i això ho han fet tots els autors, posen una cita guai per començar el llibre. Sí. Sempre, en el cas de filosofia, hi ha una superstar que és Nietzsche, perquè sempre queda molt bé posar una cita de Nietzsche, encara que no tingui res a veure amb el contingut posterior del llibre. Però jo crec que les dues cites aquí són molt pensades. Les llegeixo per qui no tingui llibre encara a la mà. A més, m'ha fet molta il·lusió la primera, perquè és un de les, per mi, dels pensadors més importants que tenim, i una figura que sempre se l'ha escarnit en aquest país, que és el que fem sempre amb la gent important, en fotre'ns-en com si fos un boig, que és Francesc Pujols. Diu Pujols, en amor, les mateixes paraules que serveixen per dir la veritat serveixen per mentir. I després hi ha una cita d'en Mario Lebrero, del Sótano, que diu, és un diàleg, diu, ¿por qué están parados los relojes para que no pase el tiempo? Són dues cites que sí que realment tenen molt a veure amb el que passarà
sobretot
després.
Sobretot la segona. Jo tenia la primera la tenia des de feia anys, perquè sóc bastant caçador de cites i de frases, bueno, com tots els lectors, no? Subratllem, ostres, aquesta frase. Aquesta frase del Pujols té una cosa sensacional, que a més algú m'ho ha comentat ara després, quan ha sortit el llibre. Et diuen, home, les mateixes paraules que serveixen per mentir serveixen per dir la veritat en amor... Enamoria en tot.
Claríssim. Dic,
bueno, aquí està.
És a dir... La primera és t'estimo.
No, no, aquesta... però precisament la grandesa de la frase és en amor.
Clar.
És a dir...
Quan haurien de tenir més contingut de veritat, sí, és quan, en
i
general,
tenen més contingut de mentida. Aquesta frase li treus en amor i es pot aplicar a qualsevol cosa. Uh-huh. O sigui, les paraules serveixen igual, les mateixes paraules serveixen igual per dir la veritat o per mentir o pel que sigui, no? Però el fet de posar-hi en amor, que sigui una carta, a més, sobre Mercè Rodoreda, jo trobo que li dona el punt aquest de puteria, ironia, sagacitat, profunditat que tenia Pujols, i vaig pensar, això és una genialitat. És a dir, és una frase... amb uns racons de genialitat insòlids. I la del Lebrero és bastant més domèstica. Jo no coneixia Mario Lebrero, i mentre estava escrivint aquest llibre, en els 4 anys i mig en què vaig escriure el llibre, el meu fill Joan, que té 20, aleshores devia tenir 24, 25 anys, un dia vaig veure que estava llegint un tutxarro, que es deia La novel·la infinita, em sembla que és un llibre meravellós, i li vaig dir, això què? I em diu, això és un tio fantàstic, i vaig pensar, el típic, no? Et poses com a la defensiva, sí, però al mateix temps et sents atret.
Sí. Vaig a més t'ho diu un fill, no? Sí, a mi m'hauràs d'explicar.
A mi em vindràs ara. I me'l vaig llegir, i era absolutament extraordinari.
Caram, no el tinc llegit, o sigui, doncs, mira...
És bastant desconegut. Sí. I llavors després vaig comparar-me el llibre de contes, estan tots editats, i hi ha un conte que es diu El Sota, no? I aleshores vaig trobar aquesta frase meravellosa de que els rellotges s'espatllen gairebé voluntàriament perquè el temps s'aturi, no? Que era una meravella. Per tant, teníem la frase oficial, la cita oficial era de Pujols, però em semblava que l'altra li donava una... tancava una mica més el propòsit, no, del llibre. I a més hi havia la cosa aquesta d'agraïment al fill, de dir-li, el Lebrero me'l vas descobrir tu i te'l poso aquí perquè realment ha estat un descobriment.
He dit que és un llibre proustià, però també m'ha semblat un llibre molt americà, per això que et deia a la introducció, no? Perquè ja des del primer conte, l'escriptor és un personatge. I això m'ha cridat molt l'atenció, perquè hi ha molts contes on l'escriptor és un performador, és algú que fa d'escriptor. I això és una cosa que a mi sempre m'ha fet molta gràcia. Jo, quan, per exemple, quan passejo pel jardí de l'Ateneu, veig els alumnes de l'escola d'escriptura i veig com parlen dels llibres entre ells, no? I te n'adones que són persones que no volen escriure, sinó que volen ser escriptors, perquè fan aquelles típiques frases de no, jo ara m'estic, el personatge aquest m'està anant, se me'n va de les mans, no, no. I tu et poses els escriptors moltes vegades en la feina de fer d'escriptors.
Sí, no? És una... A veure, això ja ho havia fet en algun llibre anterior amb algun conte, però era més gairebé un propòsit de making of, no? D'explicar com es fan les coses, que això sempre m'ha interessat molt, que hi hagi algun conte. Crec que en aquest llibre hi ha he fet com una aposta més arriscada o més explícita, que és reivindicar l'ofici. l'ofici d'escriptor. Uh-huh. O sigui, escriure té una part d'ofici que, a causa de l'element aquest del l'ocul, que envolta la professió, no es té en compte. Hi ha tota una sèrie de paràmetres gairebé físics, de compromís, de descobriment dels detalls, de cuidar l'obra...
De tècnica.
Que són, per mi són fascinants i que, a més, els trobo molt atractius. És a dir, si mai hagués de crear entusiasme amb algú que dubta de ser escriptor, mai li plantejaria la part... aquesta etèria, sinó que li plantejaria els reptes tècnics i els estímuls que això et dona, no? De com, a través d'una dificultat tècnica o d'un repte tècnic, pots arribar molt endins del teu nivell d'expressió pròpia, no? I llavors, la figura de l'escriptor com a personatge, això gairebé em surt perquè no tinc altres... O sigui, la meva vida gira molt al voltant del meu ofici. Conec molts escriptors, evidentment, sóc fill d'una escriptora. És una cosa que crec que, si es tracta amb naturalitat, amb la meva mare, per exemple, recordo alguna conversa que sempre dèiem, quan ens passàvem de conversa, sempre, parlant de literatura i tal, la meva mare deia una frase que m'agradava molt, que deia... L'important és no ser els Goiti Solo.
Té molta mala llet, eh?
Sí, però ella ho deia amb carinyo, perquè amiga clar. De tots. Però què et venia a dir, això? Que hi ha un moment en què això és una sobredosi, no? Juan sí. Goiti Solo, Luis Goiti Solo, José Agustín Goiti Solo.
Aquells cigarros, sí. Aquelles pauses
I
dramàtiques.
Grans escriptors. Sí, sí.
Aquella manera de seure que dius, hosti, això està assajat.
Quan ella veia que ja ens passàvem de rosca, deia, no caiguem ara i no fem els Goiti Solo. I clar, això... De prescindir d'aquesta part, si tu vols, més mítica de l'escriptor i centrar-se en l'ofici. Això, jo crec que ho he fet tant amb els escriptors com amb els periodistes.
És el que passa una mica al contra del dramaturg, no farem spoilers perquè hem de vendre llibres, saps? Però sí que és cert que és la història d'algú que el conviden justament per aquesta cosa cool. No?
Per la dimensió pública, a vegades, és clar, això crea com malentesos, no? Llavors el dramaturg no vol passar per un arrogant i aleshores accepta amb una falsa humilitat i es va trobant que això és molt típic dels contes o de les novel·les de malentesos, no? L'escriptor que li ha, de cop i volta, no? Algú truca a la porta o hi ha un accident o es troba uns papers en un taxi, qualsevol situació que posi a l'escriptor en una situació d'incomoditat, però en la que se l'ha buscat ell, no? Que no hi ha factors externs. Els altres no tenen cap culpa. Ets tu el que t'estàs ficant en un merder cada vegada més gran. Sí.
Per parlar de la tècnica proustiana, justament ara que reivindicaves la tècnica, hi ha algun conte que adreça, per exemple, el conte dels amics que es troben l'aniversari, no? L'aniversari de la mort de Franco, on crec que arribes a citar en algun moment la diferència entre la memòria i la nostàlgia. És una línia molt fina la que hi ha entre això. Justament en les reunions d'amics, quan hi ha algú que comença a dir «Te'n recordes?», llavors ja l'hem cagat, no? Perquè a partir d'aquí...
I a més és molt pervers, perquè la memòria en si ja és nostàlgia. Perquè és una interpretació del passat. Que això és molt fascinant i per això és tan literari o... A veure, no literari, artístic. La memòria és artística. És una recreació d'un passat que estrictament en si no el podem abastar. Clar. I aleshores hem de crear una convenció que és la memòria. Doncs la memòria, els historiadors, doncs, a la base de documents... Però tu, a mi em passa molt amb els meus germans. Jo tinc tres germans grans que hem tingut unes vides molt diferents tots, nascuts a països diferents, amb alguns amb pares diferents... Quan ens reunim per parlar d'una mateixa època o d'un mateix dia o d'una mateixa escena, les versions són múltiples, però són complementàries, sí. Perquè tenen a veure, que és allò que deia que a vegades li he llegit amb algú, que és cada persona és una memòria. El Villoro, Juan Villoro, sí. Deia cada persona
el poeta,
és una memòria.
No? No?
Sí. I aleshores, això, que és així... Quan ja intervé la nostàlgia, jo crec que és gairebé una pornografia de la memòria.
Nostàlgia, que és un dels pecats capitals del nostre país.
Ara. I a més...
Que va, perquè abans tot era millor, eh? Per això abans sí, et preguntava sí. del món de l'edició, el món de l'escriptura.
De vegades,
abans...
però, sí, sí. Literàriament, amb això, la diferència entre el verí i la medicina. No? Hi ha una dosis que pot ser medicinal. Hi ha un punt en què en determinades situacions literàries, ara torno a la tècnica, una gota de nostàlgia et pot salvar la recepta, saps? I això sí que ho has de tenir en compte. Però sí, sí, jo he estat bastant enemic de la nostàlgia. Inclús recordo un conte en algun llibre anterior que hi ha un tio que supera i perquè li treguin la nostàlgia i l'esperança. Perquè és un còctel, sí. És un còctel, sí. Impossible.
Molt nostre, també, ara, eh? La nostàlgia i l'utopia, que sí, és una malaltia de la
coses,
tribu.
No? Sí. Sobretot treguim tot això, perquè així es podré anar tirant molt millor. No?
Per això parlava de Proust, no? Perquè justament perquè la memòria en aquests contes ja se sap que és un exercici de ficció.
Sí, perquè de ficció no pots... i de nostàlgia ja en si. És a dir, ja porta incorporat una... Allò com els cotxes, no? Ja ho porta de sèrie. Ja porta la nostàlgia de sèrie. Llavors, recrear-se o exagerar-ho és una obscenitat.
Un dels contes que m'ha fet més feliç, suposo, perquè compartim una condició, que és la de guitarristes.
Home...
que és com utilitzes aquest objecte per indicar el pas del temps. A més, té molta gràcia perquè comences a tocar la guitarra d'una manera absolutament forçada.
Sí, sí.
Perquè tu volies
atzerosa,
tocar el clarinet.
Jo volia tocar
i ta
el clarinet.
Mare, evidentment,
ja em va fer una pirula i gràcies a l'Atahualpa Yupanqui, que era un guitarrista extraordinari, no ho semblava, però ho era, doncs jo vaig començar a tocar la guitarra als 10 anys i ja ho explico en el conte, però seria com una mena de malentès també, una altra vegada, però aquest induït per la meva mare, que no podia pagar un clarinet, que és el que jo volia, i que aleshores va trobar una guitarra de rebaixes més petita, que em va acompanyar,
que devia ser un ukelele pràcticament.
No, estava a mig camí, això es feia molt aleshores, per la gent, els nens que començaven,
sí,
hi havia unes guitarres com Benjamí.
Sí. I les admira, jo me'n recordo, aquelles guitarres petitetes. Sí.
I aleshores amb això vaig anar tirant, però sempre havia quedat això. I el tenir un objecte de manera indirecta per fer biografia, ja vaig descobrir-ho amb la gabardina. És a dir, és una cosa que funciona molt bé, i sobretot per explicar aquesta època que és la transició, l'arribada nostra aquí i després la transició, després dels anys aquests de la Barcelona expansiva i explosiva, era molt... Hi havia moltes guitarres.
És veritat.
I és una cosa que trobo que...
Sí, perquè és un instrument fàcil de començar a tocar, o pot fer tothom.
I molt social, la cosa aquesta dels excursionistes...
Va bé per follar, que això s'agraeix.
Va bé per creure que follaràs. No sé si per follar, però per creure que follaràs, segur.
Per la ficció, novament.
O sigui, són aquests instruments socials, però que tothom hi pot accedir. Un piano, encara lligaràs més, però clar, necessites una estructura... És una superproducció.
En canvi, i no te'l pots emportar.
L'altre és més portàtil. I hi havia moltes guitarres. Llavors jo, clar, proposava això, de que si poguéssim explicar la història d'aquella Barcelona a través de les guitarres, seria un document meravellós, perquè cada objecte inclou un tipus de veritat que no és la veritat que ens agrada confessar.
Sí.
No? De vegades, no pas perquè haguem d'amagar res, sinó perquè no és tan ni grandiloquent, hi ha molt més atzar, hi ha molt més això de que cop i volta arriba la dona a fer feines i te la trenca, coses que són...
Sí. Però també és un objecte molt cruel, perquè abans que parlàvem del pas del temps, és un objecte que no... diu la cançó del Serrat, no? Ara sé d'un company que mai no enganya.
Sí,
quan et fots a tocar i intentes
fer... Ara que
jo
la veig, bruta i trencada.
Bruta i trencada. Quan et fots a tocar i dius, no, ara tocaré com quan tenia 20 anys.
No.
La tia et diu, sí,
jo,
sí.
Jo, a més, que he comès la fatalitat i l'error de deixar-ho. Perquè hi ha gent que és capaç de mantenir el fil, encara que sigui imperfecte, però jo vaig deixar-ho, no? I això sí que és... I aleshores vaig intentar recuperar la dignitat del meu clarinet de la infantesa, que també era una altra ficció absoluta. Però tinc les dues coses. Tinc una guitarra i un clarinet que no toco, cap de les dues coses.
Hi ha un post-it que m'he posat, dels molts que tinc aquí, que, en el qual he anotat la millor pàgina del llibre, que és quan parles del moment en el qual no pots dormir i et sents el cor.
Sí.
Jo diria que és... A mi, que també m'ha passat, perquè tinc el son una mica difícil, per dir-ho així, és un dels moments més curiosos, perquè és una de les coses que et fa adonar que estàs realment sol. No és allò de la solitude, és la loneliness, que diuen els anglesos, i que, a més, estàs en perill. No parlarem del desenllaç del conte, però sí que és cert que tu barreges la sensació de començar a sentir-te al cor, és a dir, també d'entendre que ets perible, perquè algun dia allò s'aturarà i no te n'adonaràs, però sí que realment, a més, et serveix per explicar que estàs sol perquè no tens ningú al costat del llit i que realment en aquell moment, i a més els fills es fan grans, amb la qual cosa t'has quedat sol a casa, i quasi que l'única esperança que tens és que arribi un lladre, quasi per fotre's al llit amb tu.
I tant, sí. Bueno, aquest és un conte, a més, molt...
A mi és el que m'agrada més.
Molt clàssic, la intenció és clàssica. És el típic conte que dius, faré un conte en què el lector hi podrà participar al 100%. Sí. És a dir, no es preguntarà si és veritat o mentida. Si vols, ho pot preguntar. De fet, m'ho han preguntat. Però és simplement...
No, és veritat. Ja t'ho dic jo. Aquest és veritat.
Una persona que des del llit sent un soroll i comença a especular sobre la possibilitat de que li estiguin entrant a robar. Aquesta és la premissa, no?
El lloc, no dius
sí,
lloc.
Llavors, a partir d'aquesta premissa, tot és cap endins, és a dir, la reflexió, les sensacions, això que dius tu, no? Recordar, bueno, quan dormia acompanyat era una altra cosa, però ara que estic sol, els sorolls, el que passa fora de la casa, ara passa un camió de les
escombriaires,
tot això era com un exercici que era molt estimulant imaginar que el lector ho agafava tot, perquè es podia posar en la situació. Inclús m'he trobat gent que et diu... No et van entrar a robar, perquè amb ells, com que els hi han entrat a robar, saben quin tipus de sensacions són, no?
Clar.
Llavors aquest debat és meravellós. Però, sí
però també
és...
era molt difícil perquè també li pot passar a tothom, però justament per això el pacte de ficció és més fotut,
ara,
de dir.
Sí.
És com quan dius, un home sol estava en una habitació, dius,
ho has de portar-ho cap a tu, no? És sobre les emocions, sobre les pors, sobre les angoixes pròpies també de l'insomni, no? I és, el més curiós és que en origen tot ve d'haver sentit la frase de l'estrus, de la tàctica de l'estrus, que de cop i volta em vaig adonar que l'havien deixat de fer servir.
Si
jo recordo, era molt habitual fer servir l'expressió la tàctica de l'estrus. I jo diria que en el segle XXI ha desaparegut.
Sí. L'estrus és un animal d'extinció.
Sí, gairebé pensant en una reivindicació de l'estrus, inclús com a figura simpàtica dels dibuixos animats, no? L'estrus ha desaparegut. I aquesta era la idea inicial, però de seguida em vaig adonar que el conte no anava de l'estrus, que això seria una anècdota, i que del que anava era de l'angoixa, la percepció de l'angoixa en una situació que tu no controles i que tens por de fer el que has de fer per saber la veritat, no? Uh-huh. Que és, què faig? Surto i dono la cara o no? I vaig disfrutar-lo molt, sí.
Sí, i parlant de les pors, jo crec que segurament la gent que escrivim ens passa una cosa molt curiosa, que és que en el fons somiem sempre tota la vida en estar sols, perquè penses, hòstia, el moment que estigui sol, quan els nens no, jo no tinc nens, no? Però quan els nens no estiguin tocant els collons, quan la dona no m'estigui demanant res, quan no em truquin de la ràdio i tal, per fi podré escriure l'obra mestra que està esperant tot el món, no? I després t'adones que quan estàs sol tampoc no funciona, no? Que també estàs patint.
Sí, sí. Jo, per sort, ja fa molts anys que em conformo i a més estic encantat. I no cal ni que hi hagi un projecte ambiciós. Simplement el fet d'estar sol està claríssim que et permet treballar molt més a gust, disposar molt més del teu temps, administrar molt més les teves emocions. Ara estàs sol, eh?
Sí.
El preu... i a més estar sol, en el meu cas, gairebé pels mateixos atzars pels quals escric, que és una cosa absolutament incontrolable, cosa que ho fa encara més interessant, i jo crec que també forma part del tipus de llibres i de contes que jo he escrit, que sempre hi ha aquest element, no? que me n'enfoto, però al mateix temps faig una mica de poesia de la solitud de l'home, un semifracàs, aquesta, que és una coqueteria, en el fons.
Bueno, és una self-pity molt...
Vas jugant amb això, sí. Però és la forma d'anar al psicòleg, que llavors amb això tot
t'estalvies una pasta, sí. són 70 euros l'hora.
Sí, i també la situació. No, soc tan tímid que em costaria fins i tot dir-li res al psicòleg. Segur que el començaria a enganyar. Estic convençut que jo entro en un psicòleg i començo a inventar-m'ho tot.
I el tio picaria.
Bueno, amb ell li és igual, no cobrarà igual.
No, però sí que és cert que en una... Els dos conjuguem això del periodisme i certament deu ser molt difícil fer literatura que necessita d'aquesta solitud en un moment i en un ofici com el nostre que t'obliga a estar amb molta gent. Perquè realment, jo no sé com ho aconsegueixes, però a mi, per exemple, ara que estic escrivint per primera vegada un text no literari, d'assaig amb la meva vida, em costa moltíssim tallar aquest fil i dir no, ara només em poso a escriure, perquè, hòstia, penses, però és que l'article de demà, és que el partit del Barça...
A mi, veus, aquí va anar molt bé els anys del Torero Bombero, és a dir, el fet d'haver sigut un administratiu que escrivia, el d'haver tingut l'interruptor. Jo tinc l'interruptor.
Hòstia, quina sort.
Llavors, l'interruptor...
Perquè no ets de generació digital.
Clar.
A la que entra el mòbil l'has cagat.
I això jo m'ho he estalviat i gairebé diria que ho he agraït. També tenia un model. La meva mare escrivia amb unes condicions d'haver d'assumir tota la responsabilitat de la casa, de la criança dels fills, la política, els articles. O sigui, jo tenia jo tinc un referent, jo sé com es fa. Si jo sé que si tu poses a bullir unes patates, tens 20 minuts per fer mig article, saps? Sí, això ja ho he intuït. Però a mi, en el meu cas, no ha sigut un llast. O sigui, em consta, perquè a més ho he parlat amb molts col·legues i companys, i tots em diuen el mateix. No, jo sóc incapaç. Però jo sí, jo tinc... Gairebé diria que és un estímul. Em va molt bé. El periodisme el que ens dona és sortir de la bombolla.
Sí.
Ens obliga a anar a llocs, a redaccions, a estudis, parlar amb gent que no tenim previst parlar.
Sí.
En el meu cas em va molt bé, perquè si no ja entraria en una mena de misantropia fosca.
Un solipsisme perillós. Sí.
Que a mi m'ha anat molt bé.
Llavors sí que et sentiries al cor.
Sí. I per això també en el llibre aquest hi ha una gratitud al periodisme. Perquè a més, clar, el periodisme, ja ho saps tu, que té una generositat, ni que sigui interessada, per adoptar qualsevol gos petaner que va pel carrer. No? Això és fantàstic. Fantàstic. I al revés, no sempre ho tenim.
La cosa divertida és que el teu homenatge al periodisme també consisteix en fotre-te'n una mica,
sí,
sobretot de la figura del corresponsal amb històries.
Ara, és a dir, hi ha situacions que poden ser grotesques, però és una combinació. O sigui, per això, quan poso tres periodistes, els tres casos són absolutament diferents. Però, com que a més hi ha el conte del Manolo Vázquez Montalbán, jo crec que entre els quatre contes que parlen de periodistes queda claríssim que és un exercici de gratitud sense del que t'ha ensenyat, també. Perquè una de les coses que t'ensenya un periodisme és que no et pots prendre res seriosament,
sí.
Però al mateix temps algú ha de fer. És allò de Harry el Sucio, Algú és una feina bruta, però algú l'ha de fer.
Ah.
I això és molt maco per a algú que no forma part explícitament de la tribu, no? I jo volia subratllar-ho, això.
El viatge amb el Manolo és molt bonic perquè és un viatge sense paraules, no?
Dos tímids crònics que en una situació de l'any 91 compartim un viatge al Quebec, un viatge també estranyíssim perquè ens conviden jo com a autor novell i ell com a autor consagrat, que tenim obra traduïda.
I tu acabes fent de Mourinho, acabes de fer de traductor.
Acabo fent de traductor perquè s'ha deixat l'audiòfon i no hi sent. I al mateix temps és el meu ídol. I al mateix temps, uns anys més tard, gràcies al Manolo, jo acabo fent periodisme esportiu.
Uh-huh.
O sigui, és una situació idònia per recrear-la literàriament. Què és el que li faltava? El pas del temps. És la típica cosa que si l'hagués escrit l'any 92 tindria interès, però seria un interès efervescent. El pas del temps, pensar-hi durant 30 anys, dir un dia ho escriuré, un dia ho escriuré, un dia ho escriuré. Tenir una sèrie d'objectes, documents, notes, això m'ha anat molt bé, perquè llavors quan t'hi poses, tornem al temps.
Clar.
Ja és un gran reserva. Són aquests whiskies. A vegades hi ha nits que dius posa'm aquell Macallan que tens allà amagat de 16 anys. No, en el fons, el nostre paladar no distingirà, però el ritual de que algú digui és un Macallan 16 anys i te'l trec, doncs és una mica això, el pas del temps d'una crònica que si fos estrictament actual tindria menys interès.
Parlant del Manolo, clar, és un autor que jo vaig començar a llegir quan començava a llegir premsa i crec que és un autor que tenim molt mal valorat, segurament la gent de la meva generació, perquè ens va venir aquella idea de que sí que era un tio molt picapedrer de la lletra, tu dius que tenia una capacitat per fer un article, allò que deies de les patates de la teva mare, en molt pocs moments. Era un autor realment genial a nivell literari, ara, abans
jo
que parlàvem
crec,
de tècnica.
Jo crec que genial no, però era un gran escriptor i sobretot era un gran poeta. jo el reivindico la figura d'ell com a poeta, que és...
Sí, parles d'un recital,
sí. Sí, sí, és un gran poeta, i com a periodista sí que era un geni, com a periodista, perquè tenia la capacitat de tocar tots els pals amb un nivell de notable cap amunt, qualsevol... Després, quan no donava l'abast, creava identitats falses, no? Com el PSOE, sí. per poder facturar més. Era estrictament realista, és a dir, moltes vegades feia moltes feines estrictament econòmiques, les feia perquè les havia de fer, però tenien un nivell altíssim.
Qui no, clar.
I després una capacitat d'anàlisi i d'observació. Moltíssims articles són visionaris. Moltíssims, tant en l'àmbit de la cultura popular com de la política, com sobretot, i del Barça, evidentment. Però sí, sí. Jo crec que com a periodista era genial i que com a escriptor, com a novel·lista, era excel·lent.
Hi ha un tema que es toca també en aquest llibre, que clar, és un dels temes centrals de la literatura interplanetària, que és el tema de l'amor. A mi m'ha fet molta gràcia com el toques, a través d'un tema com és la teva pròpia signatura, i en el qual la persona que t'estima, i que t'estimarà després durant molts anys de la teva vida, s'enamora de tu, o diria que t'estima bàsicament insultant-te, dient-te que ets un impostor.
Doncs és estrictament una descripció del que va passar.
Això jo vaig pensar, també.
Quan la meva
exdona
i jo ens coneixem, la mateixa nit, ella fa un... Bueno, lo típic, no? I tu què et dediques i què fas i tal. I hi ha un moment que ella parla dues o tres vegades de la grafologia. I jo em quedo com... Va, jo sóc un escèptic, no puc creure en aquestes coses. I li dic, va, per això no serà tant.
Sí, perquè tu que has estat crític de televisió, el personatge del grafòleg és una cosa més aviat sòrdida.
I que tu dius, no, això no pot ser. Però al mateix temps, pel perfil del personatge, dius, hòstia, aquí... I a més em parlava d'estudis universitaris, vull dir, no era una cosa, no era un curset amb un mangui, sinó que era una cosa sòlida. I aleshores li dic, bueno, doncs mira, interpreta'm la meva signatura. Li faig la signatura i em diu, és la signatura d'algú que fa veure que no és qui és. I llavors jo, clar, com que sóc lent, li dic, vols dir d'un impostor? I em diu, sí. I llavors després, mirat retrospectivament, penso, però a veure, una persona que decideix compartir moltes coses després amb un impostor, devia venir d'una experiència...
molt traumàtica.
Molt traumàtica.
El nòvio anterior ara, devia ser pràcticament un assassí.
Una de les coses que clar, és clar. Important que la gent sàpiga és que quan et trien a tu com a company, nòvio, el que sigui, no té res a veure amb tu. Té a veure amb l'anterior. Sí. És a dir, nosaltres som la solució, el pedaç... l'analgèsic.
Som un intermezzo.
I aleshores, fins que no te n'adones, perquè primer tens la vanitat de creure que ets tu... No. Sí, sí.
I quan passa un temps, te n'adones que hi haurà un posterior que et millorarà.
Sí. I quan veus el posterior, entens quines coses està buscant en el posterior. Perquè és allò que tu no tens. No? I llavors aquesta situació que és, si tu vols, la llegenda de la parella, eh? Sí. Les parelles doncs, es construeixen la cançó que vam sentir, el lloc on vam anar, sí, el viatge a Venècia, totes aquestes coses...
Que com a memòria són mentida, perquè mai no és així.
Com a mínim hi ha alguna fotografia que em pot avalar, però que no és tant. Aquesta anècdota és tal qual. Sí, sí.
És una forma molt bonica, per això,
sí,
que t'estimin,
bueno,
no?
És...
Perquè vol dir que, si més no, la ficció la saps fer bé.
Sí, i conformar-se amb un impostor vol dir que hi ha coses pitjors.
Et podria haver dit escriptor, que és quasi...
I llavors això ho lliu, perquè clar, sí. Com que això es va convertir de seguida en una llegenda de la família, els meus fills ho han heredat. Aquesta és una anècdota típica que l'expliquem i tal. Llavors els meus fills també sempre, quan poden, doncs em treuen la impostura. Llavors, bueno, el conte és una mica una recreació d'aquesta idea.
Hi ha també el tema de la paternitat, evidentment, i relligat amb el fracàs que són els matrimonis, també se't nota una mica aquesta idea de no saber fer-ho mai prou bé, no? Perquè és una feina que mai no es pot fer bé.
No, perquè a més...
es veuen el conte de la piscina,
sí,
no?
Aquesta idea... És molt cruel, perquè si ho fas bé, tampoc ho fas bé.
Ni t'ho reconeixerà ningú.
T'hi pongues com t'hi pongues. Jo crec que hi ha una diferència entre voler-ho fer bé i no fer-ho bé. Eh? És a dir, jo com a mínim sempre podré dir jo sempre he volgut ser dels que ho feien bé. ara. No, no és, el resultat no, no depèn de tu. Està en mans d'altres persones, que són ells.
Els crítics literaris. Sí. Hi hauria d'haver crítics de paternitat.
Els ciutadans, no? Una mica aquells, aquells governants que amb tota la bona fe dediquen la seva vida, o, per exemple, això passa molt a la religió, no? Tu dediques tota la teva vida i després se't descarrien, agafen un cotxe, el roben i s'estavellen. Bueno, jo he fet el que he pogut. I llavors això sí que és, jo crec que és la gran diferència, no? Entre els pares que es responsabilitzen de la paternitat i els que no. Però això no vol dir que ho facis bé, al contrari, perquè pot passar que per excés, això jo la broma sempre faig amb lo del pare presencial i el pare absent. Jo que he tingut un pare absent i he sigut un pare presencial, sempre dic, si ara tornés a ser pare, faria un mix, faria un híbrid.
Sí.
És a dir,
el pare absent té un avantatge, home, i és que et regala traumes de gran qualitat.
I sobretot... es dona una qualitat, crea unes expectatives permanents. L'altre no.
T'estalvies de llegir Freud, perquè clar, llegir Freud és una cosa que...
L'altre et desmenteix, t'anula, et castra la possibilitat de l'expectativa, sí. Perquè cada dia és allà.
Sí. I també de crítica, sí. Perquè a l'absent la crítica és molt, 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 molt fàcil.
I l'absent pot fer trampes. Ve dos dies amb sis mesos i et porta a PortAventura.
Clar.
Això un present no per fer-ho.
Sí, sí. Et porta un regal de París, una xocolatina.
Sí, sí. I llavors per això sempre poso, no? A vegades quan es parla de nosaltres que hem sigut com la primera generació de pares presents...
I motivats, no?
Traumatitzats, clar, per haver tingut pares absents. Van dir, nosaltres no serem així. Sí,
sí. Bueno, absents perquè curraven, que també cal dir-ho tot, perquè ara sí, es parla dels pares absents com si fossin uns fills
ara,
de puta.
No.
Estem
a la fase de les males mares, pobres.
Sí.
Els hi han carregat tots els neulers del món com si fos fàcil, això.
Sí,
però,
sí.
Però sí, sí, és veritat. I llavors jugues amb això. Bueno, és un... Però fixa't com a partir d'una cosa extraordinàriament domèstica i real pots desenvolupar una idea que el lector també pot entrar-hi, no?
Sí.
És això de la impostura, de com ens perceben a la gent que estimem, no? I, bueno, és...
I al final que hi ha un moment d'incomunicació natural entre els pares i els fills, és molt maca l'escena de la piscina, no?
Sí.
Al final,
clar,
si tu tires a la piscina, ells no.
I com que tu no ens vas deixar banyar-nos sense donar-nos una explicació raonable quan érem petits, nosaltres tampoc acceptarem. O sigui, te l'estan tornant.
Sí, sí. Ja et banyaràs sol, capullo, no? Que dius, hòstia...
És el mateix que deies tu, està molt fred. Quan tu no sabies què dir, hòstia, ara se m'aniran a la platja, no.
Sí, sí. No, és com el tall de digestió, no? No et banyis, que, que era mentida.
Sí.
Diria que, per acabar, l'esforç més gran que has fet en aquest llibre és de contenció. Perquè realment la gent al veure'l pot dir, bueno, és un llibre molt prim, però jo diria que és un llibre molt retallat, no és un llibre molt prim, i que has exercit allò que el Yankelevich, el filòsof, referint-se a la música de Mompou, anomenava la virtut de la renúncia. Jo crec que aquí has renunciat molt, i a mi em fa gràcia, ho deia a la introducció, no com una cosa dolenta, jo crec que ets un escriptor que té molta por a ser bien sonante. És a dir, que quan tens la temptació de fer una frase, de dir, no, i ara aquí faré una frase que s'afegeix a la que ja he fet perquè la gent vegi i digui, hòstia, quina frase que ha fet el Pàmies, això jo diria que t'horroritza.
Sí, també et diré, mira, has tret el Mompou i està molt... El llibre anterior, l'Art de portar gabardina, està tot fet amb música de Mompou.
Hòstia.
Tot. Mompou per Mompou, Mompou per altres pianistes, Mompou per Toti Soler, perquè jo crec que el Toti Soler és el gran hereu d'aquesta concepció de la música callada, no?
Sí,
i aquest llibre està fet tot amb això, per tant és una referència que la tinc molt present. També et diré que en aquest llibre m'he pres algunes llibertats. Em posava un exemple que és molt poc literari, però que és molt fàcil, molt gràfic. Els gossos. Tu vas amb un gos d'aquí a l'estanc, que està a 200 metres. Tu, és a dir, el Pàmies del principi, quan escrivia, aniria en línia recta, sense distreure's, sense posar-hi ni un adjectiu de més ni un adverbi, d'acord? Hem d'arribar a l'estanc.
A la Nabokov, no?
Pam, 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 renunciar a tota floritura. Tal.
Sí, sí.
El Pàmies de les dues seran les tres... Farem una mica el gos.
Sí.
Si ens hem de... La digressió, sí. El plaer de dir... No, no hi ha pressa. Ja hi arribarem a l'estanc.
Sí, sí.
Però...
I fas alguna frase amb música.
Ara,
sí que, hi ha alguna cadència.
Et prens alguna llibertat.
Sí, sí.
Perquè com que el llibre és sobre el plaer d'escriure, sobre la passió d'escriure, Això havia d'estar present. I sí que és veritat que en dos o tres contes de Londres especialment, sí, ja, hòstia, aquest tio s'ha pres alguna cosa, s'està posant estupendo. Perquè hi ha aquesta idea del gos, de no renunciar a que per anar de A a B
poder a fer un donar petit circumloqui.
Llavors el circumloqui, la digressió, diria que és la vegada que l'he practicat amb menys pudor. Perquè sí que, com deies tu, jo he estat molt, molt estalinista amb això, eh?
Sí. Però en canvi aquí... I molt català, és a dir, si quan tu llegeixes la prosa espanyola, sí, la periodística, sí, és un exemple, bueno, allà hi ha uns retuecanos, sí, i unes hiporbes i unes subordinades, sí, 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 i a nosaltres ens...
La caixa d'eines, no?, d'un escriptor en castellà, hi ha 2.000 instruments. Sí. En català potser hi ha 50, no?
Sí, tots som una mica planians, és a dir, quan la frase se'ns allarga una mica, diem, ai, calla, calla, que això ja...
A més a més, té un efecte. És a dir, la mateixa llengua convida que sigui així. Sí. Perquè són elements molt que funcionen molt, que no cal arrebossar-los gaire. I aleshores això, que ho saps, que ho domines, que ja ho has fet, aquí dic, d'acord, amb aquesta mateixa llengua podem donar-nos alguna alegria, saps? Una altra copa, no? Que tu ja saps que ja n'has begut massa, però
sí, sí,
mira, fem l'última.
Sí, sí. Un nou referèndum, encara que sigui mentida.
Això està present, eh?
Sí, és veritat. És veritat.
A diferència de... I la referència al Bon Pop m'agrada molt perquè és una de les grans referències que he tingut.
No sabia que eres Montpouero.
Des de fa molts anys, i a més considero que és el camí. És aquesta puresa de trobar les notes, no? Allò del Miles Davis, no? L'important no és posar-hi moltes notes, és triar bé les notes que poses.
I després, quan parles amb pianistes, et diuen que és justament molt difícil, sí, de tocar,
exacte,
perquè, clar, fotre Rachmaninoff és qüestió de gimnàstica, sí, però, en canvi, amb allò has d'estar atent.
I amb
perquè...
la guitarra també passa, no? Sí. Per això t'he posat el Toti, perquè el Toti és això, tu dius, ostres, però està posant molt poques notes. Però és que són les que arriben més profundament.
Doncs jo t'agraeixo que ens hagis donat més pistes per llegir-lo. Recordem, Sergi Pàmies, les dues seran les tres. Moltes gràcies per venir a l'illa.
Moltes gràcies a tu.
I ens veiem d'aquí 5 anys, no? Més o
menys.
Quan
vulguis.
Oh, my love, my darling, I've hungered for your